Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
L'Ajuntament de Sabadell contesta a la Federació Catalana de Caça i assegura que està al corrent de qui controla els senglars en les autoritzacions excepcionals. Mar Molina, regidora d'Urbanisme i Transició Energètica, es mostra sorpresa per les declaracions que l'entitat va fer a Ràdio Sabadell, afirmant que no sabia qui les duia a terme.
Tots els caçadors que normalment actuen quan es fan, si es fa alguna guai, són caçadors federats. I tenen la documentació en regla. Per tant, no sé, sí que és veritat que avui ens ha xocat que la Federació Catalana de Caçadors digués aquesta, bueno, fes aquest anunci, perquè normalment ells estan sempre assabentats de tot el que fem.
Els caçaires de Sabadell estan federats, tot i que no hi estan obligats. Per tancar la polèmica, Molina diu que estan disposats a parlar amb la federació i escoltar què els ofereixen. El nombre d'autoritzacions d'animals abatuts ha augmentat d'un any per l'altre. Amb el que portem de 2021, s'han igualat les 20 autoritzacions de l'any passat, arribant als 110 aguaits nocturns, només 14 menys que tot el 2020, i augmentant els porcs salvatges morts fins als 223, és a dir, una seixantena més que el darrer any natural. És divendres, 27 d'agost. Comencem.
Titulars.
Ho han dit ells mateixos. Mishima no tocarà a Sabadell per Festa Major. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Així ho ha confirmat avui el cantant de la banda barcelonina David Carabén en declaracions a RAC1.
Aquest cap de setmana toquem a Granollers. Després on toquem... Bueno, Sabadell ha caigut, la Festa Major de Sabadell. No ho sé, la veritat és que... Si t'ho he de dir, com que...
Que la gent entri.
Vaig partido a partido.
D'aquesta manera, Carabén fa oficial el que l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, ja apuntava la setmana passada. Concretament, va anunciar que la Festa Major es faria de forma continguda, sense actes multitudinaris ni nocturns i sense caps de cartell. La programació completa de la celebració es presentarà dilluns a les 7 de la tarda al pati del Casal Pere IV.
I el centre d'esports haurà de buscar una alternativa a Cristian Rodríguez en els últims dies del mercat.
El club hauria descartat el migcampista per problemes en la rescisió de contracte de l'Andalús amb el seu actual equip, Extremadura. Mentrestant, el Sabadell s'ha entrenat aquest matí preparant l'estrena en Lliga davant l'Atlético, el Sevilla Atlético, volíem dir. Fa una estona ha comparegut el tècnic Antonio Hidalgo, a qui escoltarem en el tram final del Notícies Migdia.
Entre altres informacions que us servirem durant els pròxims minuts amb la companyia Les Vies de So de la Bea Aguilar.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...31 graus ara mateix a la ciutat de Sabadell... ...el cel majoritàriament clar... ...què ens espera en les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya... ...i li demanem a l'Ester Batalla, bon dia.
Hola, bon dia, iniciem el repàs al temps... ...ho fem aquesta jornada de divendres... ...força tranquil·la, queden alguns intervals de núvols baixos... ...sobretot al quadrant nord-est... ...i se'n formaran també aquesta propera tarda... ...de fet creixeran alguns núvols d'evolució diurna... ...a punts de muntanya... ...i hi ha la probabilitat d'algun ruixat aïllat... ...a punts de l'interior del quadrant nord-est... i també del massís del port, sense més conseqüència, poca cosa. En quant a la temperatura, avui torna a pujar, parlarem de màxima, que pujarà entre lleugerament i moderadament, i de fet s'espera que, sobretot a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, la temperatura pugi per sobre dels 35 graus, arribant a valors d'entre 36 i 37 graus centígrados, fins i tot algun valor de 38 a l'interior. D'altra banda, de cara a demà, no s'espera que la temperatura segueixi pujant, sinó més aviat a l'inrevés, tendirà a fluixar la calor de nou i parlarem d'una jornada doncs, tranquil·la, amb algunes nuvolades i ruixats també a punts del Pirineu, però això serà amb un ambient en conjunt més fresc i serà de cara a diumenge quan parlarem d'inestabilitat de la mà de ruixats i xafes que afectaran especialment a l'extrem sud del territori. De moment, això és tot.
Anem ara al Transmet per saber com se circula a la xarxa de transports públics. Albert Garran, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia. La mateixa normalitat que apreciem a les vies ràpides d'entrada i sortida a la ciutat de Sabadell, per donar-vos alguna nota circulatòria. A la P7, per exemple, en sentit sud cap a Tarragona, trobareu un quilòmetre aproximadament de circulació amb retencions a l'alçada de Mollet del Vallès, en sentit cap a Tarragona, a causa d'un accident. A la resta de la xarxa, tranquil·litat. Aquest és el principal contingut d'avui.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell assegura que la Federació Catalana de Caça està al corrent de qui controla els senglars en les autoritzacions excepcionals de caça. Mar Molina, regidora d'Urbanisme i Transició Energètica, es mostra sorpresa per les declaracions que l'entitat va fer a Ràdio Sabadell, afirmant que no sabia qui les duia a terme.
Tots els caçadors que normalment actuen quan es fan, si es fa alguna guai, són caçadors federats i tenen la documentació en regla. Per tant, no sé, sí que és veritat que avui ens ha xocat que la Federació Catalana de Caçadors digués fes aquest anunci, perquè normalment ells estan sempre assabentats de tot el que fem.
El consistori explica que en la mateixa sol·licitud del propietari afectat per danys de senglars, aquesta persona proposa als caçadors per realitzar els aguaits.
Tant els agents rurals com el govern local comproven que disposen de les llicències d'armes i permisos de caça corresponents, a més de l'assegurança. Els caçadors no estan obligats a federar-se, però els de Sabadell ho han fet. Molina diu que estan disposats a parlar amb la federació i a escoltar quins plans d'acció cinegètica els proposen.
Estem interessats en parlar amb ells perquè sempre hem estat interessats en parlar amb tothom i en ells també, perquè crec que és important tenir aquest diàleg entre la Federació de Caçadors i nosaltres. Per això no hi haurà cap problema.
L'Ajuntament tampoc contempla altres mecanismes de contenció del senglar o de reducció de la seva població més enllà de la caça. A Sabadell no es fan batudes, donat que és una zona de seguretat, sinó aguaits nocturns. Els autoritza la Generalitat i amb dos o tres caçadors que hi participin és suficient. Es reben moltes queixes relacionades amb els porcs salvatges a l'avinguda de Matadepera i el Ripoll.
El nombre d'autoritzacions i d'animals abatuts ha augmentat d'un any per l'altre.
El 2020 es van donar 20 autoritzacions que tenen una durada d'un mes, resultant-ne 124 aguaits nocturns, on es van matar 167 senglars. Amb el que portem de 2021, s'han igualat les 20 autoritzacions, arribant als 110 aguaits nocturns, però augmentant els porcs salvatges morts fins als 223, amb només dos terços de l'any transcorreguts.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Mishima no tocarà a la Festa Major de Sabadell. Així ho ha confirmat avui el cantant de la banda barcelonina, que havia de ser cap de cartell de la celebració, David Caravent, en declaracions a RAC1. D'aquesta manera es fa oficial el que ja apuntava fa una setmana l'alcaldessa Marta Ferrés, que la Festa Major prescindiria d'actes multitudinaris, nocturns i dels caps de cartell.
Serà una Festa Major molt continguda, on la prudència serà la base d'aquesta Festa Major, en cap cas assimilable a una situació de normalitat, i és per això que eliminem tot el contingut que pugui tenir risc d'aglomeracions. Per tant, vol dir que no tindrem concerts de caps de cartell, no hi haurà la bicicletada popular, no hi haurà fires, no hi haurà les barraques com les tenim concebudes, amb aquesta idea, òbviament, d'evitar qualsevol situació de risc d'aglomeracions de gent i que, per tant, que ens pugui produir situacions de cert descontrol.
Caravent no ha avançat si el concert de la ciutat es reprogramarà en algun altre moment de l'any.
El que sí que ha admès és que la suspensió de concerts ha estat una tònica general aquest estiu. No obstant això, es mostra satisfet que Mishima ha pogut pujar en molts més escenaris que l'any passat.
La veritat és que no ens podem queixar, hem tingut molts concerts. El que passa que, evidentment, també n'han caigut alguns, que, clar, quan estàs amb mínims, t'afecten bastant. Però, vaja, no ens podem queixar en absolut. Jo crec que sí, l'activitat es va reprenent a poc i esperem que això sigui una tendència que es consolidi i que reprengui, no?
Mishima era un dels principals reclams de la Festa Major, segons es desprenia del programa que es va publicar per un error informàtic al portal web de l'Ajuntament i a l'aplicació de Sincronitzats. No obstant això, la setmana passada es va prendre la decisió de celebrar la Festa Major d'una forma prudent i continguda, en paraules de la mateixa Ferrés. Això va implicar prescindir dels actes més multitudinaris i els que acabessin més tard de les 11 de la nit. La programació definitiva de la Festa Gran de Sabadell es presentarà dilluns. a les 7 de la tarda al pati del Casal Pere IV. A partir d'aquell moment es podran reservar les entrades per cada un dels actes, que tindran un aforament màxim de 300 persones.
Justament pel que fa al coronavirus, quart dia de millora de tots els indicadors epidemiològics a Sabadell. El descens més accentuat és el del risc de rebrot, que ha baixat 16 punts en les últimes 24 hores, situant-se als 211. No obstant això, també segueix reculant la velocitat de contagi del 0,85 al 0,81. En sintonia amb aquesta tendència positiva, la incidència acumulada 7 dies segueix caient.
Avui és de 111 casos per cada 100.000 habitants, 8 casos menys que ahir. Si comparem la dada amb la de fa una setmana, la davallada de la incidència és de 30 casos per cada 100.000 habitants. Tot plegat mentre la vacunació segueix avançant a baix ritme. Des d'ahir van sumar 306 immunitzats més amb la primera dosi, arribant als 159.763. En les últimes 24 hores també s'han sumat 1.043. Els sabadellencs amb la pauta completa i ja en són 146.861, un 67% de la població. Pel que fa a les consultes de malalts Covid als centres d'atenció primària, es mantenen estables al voltant de les 300 diàries. Ahir en van ser 299.
Al conjunt de Catalunya, les unitats de cures intensives han baixat el nombre d'ingressats en 20 i ara en són 422. També han descendit els hospitalitzats a planta en 56, fins als 1.207. Tot i això, s'han notificat 16 morts. També s'han registrat 1.269 contagis nous.
Pel que fa als indicadors epidemiològics, la velocitat de contagi es manté el 0,85, mentre que el risc de rebrot disminueix 11 punts fins als 203. La incidència acumulada 7 dies, per la seva banda, passa dels 115 casos per cada 100.000 habitants al 108,66.
I en plana política, Ciutadans vol que Sabadell sigui sortida o arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i la Vuelta Ciclista a Espanya. El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Adrián Hernández, ha explicat els beneficis que suposaria.
Creiem que és un element no només que fomenta un esport que aquí a Sabadell té molts seguidors i que té una entitat que és la Unió Ciclista Sabadell amb una trajectòria que l'any que ve fa 100 anys, sinó que també fa promoció de la ciutat, no? Doncs per l'impacte que té a nivell televisiu, de bona imatge, de fer una promoció de la ciutat. I, per tant, creiem que hi havia com varis elements per fer possible aquesta petició.
A la formació taronja són conscients que aquesta acció té un cost i suposa un repte important a nivell organitzatiu, però recorden que la Unió Ciclista Sabadell l'any 2022 celebrarà el seu centenari i aquesta seria una manera de commemorar-ho.
Ara mateix la ciutat té un ciclista a l'elit d'aquest esport, David de la Cruz. Hernández assegura que fa dues dècades que cap etapa acaba o comença al municipi. Al partit són conscients que el recorregut del 2022 a la Volta està pràcticament tancat, però veuen raonable ser-hi en un termini de 2 anys. El portaveu també reconeix que tindrà un cost.
Té un cost, no només, evidentment, del personal que has de posar, de policia, protecció civil, o inclús a vegades has de fer alguna contractació perquè té un impacte doncs, de la circulació viari i d'algun inconvenient a la ciutat, però nosaltres el que hem de mirar és bueno, pros i contres. No? Evidentment, no és una cosa que es pugui fer cada any, i ni cada dècada.
Ciutadans farà la petició en la pròxima Junta de Portaveus Ordinària prevista per després de la Festa Major. La Vuelta a Espanya ha fet parada a Sabadell en 3 ocasions, recorda Hernández, per qui ara és el moment de posicionar-s'hi de nou i que els infants de la ciutat puguin intentar aconseguir el bidó del seu equip preferit.
Notícies que us expliquem d'una manera més breu. Els autobusos de transports urbans de Sabadell recuperen demà els horaris habituals de tot l'any.
El servei abandona l'horari d'estiu en totes les seves línies, a excepció de la L80, que uneix la plana del Pintor i la plaça Picasso a Campoamor.
La policia municipal multa 2 joves de 20 i 23 anys per tallar un tram de carrer amb contenidors.
Els joves van posar els recipients al mig de la calçada entre l'avinguda Concòrdia i la de Matadepera. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les 3 de la matinada i han comportat una sanció per part del cos de seguretat.
I la Festa Major de Bellaterra suspèn el sopar popular previst pel 4 de setembre.
Així mateix, el concurs de paelles i fideuàs, programat per diumenge 5, passarà a fer-se de forma online, tot plegat després que Protecció Civil els hagi denegat aquests actes perquè no compleixen amb condicions com la distància de seguretat i els controls d'aforament.
We'll be right back.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, gol, gol!
Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada. Una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell. Junts tornarem.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La Fundació Fluidra s'ha traslladat a les instal·lacions de Fluidra de Sant Cugat, al polígon de Can Sant Joan. Es tracta d'un edifici intel·ligent i tecnològic on l'empresa sabadellenca va aterrar després d'entrar a formar part de l'IBEX 35. La seva infraestructura a la nostra comarca compta amb uns 1.800 treballadors. I en àmbit més general, sortint de Sabadell i la comarca, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 48 hores a la Generalitat perquè argumenti els motius per mantenir tancat l'oci nocturn i restringit l'horari de bars i restaurants.
De tota manera, comptant els dies hàbils, el govern català té marge fins dimarts de la setmana que ve per donar les explicacions oportunes. La sala ha desestimat les mesures urgents demanades per la patronal de les discoteques FECASARM, que reclamava una reobertura urgent sense escoltar l'administració, i es pronunciarà sobre les cautelars quan hagi escoltat totes les parts.
I el nombre de víctimes en l'atac a l'aeroport de Kabul va creixent a mesura que passen les hores. Segons fonts sanitàries afganeses citades per Associated Press, la xifra s'eleva fins almenys 85 morts amb 170 ferits.
Entre les víctimes mortals hi ha 12 soldats americans, a més d'una quinzena de ferits. També haurien mort civils afganesos, segons la informació que surt del Pentàgon. Sembla ser que l'atemptat ha perpetrat dos terroristes suïcides que serien combatents de la filial afganesa de l'Estat Islàmic. El règim talibà, per la seva banda, també ha condemnat l'atac i diu que ho farà pagar els responsables, tot recordant que els Estats Units eren els responsables de seguretat a la zona on hi ha hagut les explosions.
I precisament el govern espanyol conclou aquest divendres la seva missió d'evacuació a l'Afganistan amb l'arribada dels dos últims vols procedents de l'aeroport de Kabul.
En aquests dos avions viatgen l'últim grup de cooperants i col·laboradors afganesos i els seus familiars, així com els últims 81 ciutadans espanyols que quedaven a l'Afganistan, entre militars i personal de l'ambaixada. Els dos avions han aterrat a Dubai des de Kabul i es preveu que els evacuats arribin a Torrejón de Ardoz cap a les 5 de la tarda.
I ara a Notícies Migdia arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Antonio Hidalgo, el tècnic del Sabadell, ha comparegut fa uns minuts en la primera roda de premsa de la temporada prèvia al partit de Lliga.
És un goig tornar a tenir-vos per aquí un altre cop. Ja això de videotrucada sobre el que faci, no hi havia abans. Ja arriba mica a mica la normalitat.
Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
Les compareixences telemàtiques s'han acabat i els mitjans de comunicació hem pogut tornar a les sales de premsa després de no poder-ho fer durant tota la temporada passada.
Un fet que, com hem escoltat, ha volgut recordar Hidalgo abans de parlar del Sevilla Atlético Sabadell de diumenge. Torna a la Lliga per als arlequinats amb l'estrena de la primera ref, amb un balanç de 5 victòries i una derrota als amistosos de pretemporada. L'entrenador de Canovelles, tot reconeixent que encara queden coses per millorar, està convençut que estan per competir a bon nivell.
La pretemporada està per el que està, per veure situacions, hem jugat tot tipus de partits i bueno, segurament no estem al nivell que estarem d'aquí uns mesos, però jo crec que l'equip té moltes ganes, té moltíssima il·lusió, competirà molt bé segur i a partir d'aquí anar creixent. No? Els jugadors han canviat molts jugadors, això té el seu temps.
Homes com Ramon Folco o Joseba Muguruza han arrossegat molèsties els últims dies i César Morgado no ha arribat a debutar pel mateix motiu. Estaran disponibles a l'estadi Jesús Navas?
Veurem com estan demà, porten poc temps a nosaltres. César venia d'unes petites molèsties a Badajoz, hem de veure si està disponible o no i a partir d'aquí pues, prendre la millor decisió possible en aquest aspecte.
Hidalgo també ha reconegut que hi ha cert desconeixement amb els equips del sud, acostumats a l'antiga segona B, però que han recopilat prou informació del rival. El Sevilla Atlético arribarà amb un bon grapat de jugadors que han estat en dinàmica del primer equip a la pretemporada i amb un balanç de 2 victòries, 4 empats i 2 derrotes en els amistosos. El xiulet inicial diumenge a 8:15 i des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc. La primera ref, per cert, arrenca avui mateix. A 8:15 es juga el Cultural Leonesa Rayo Majadahonda del grup 1 i a 10:15 l'Alcoyano Betis Deportivo del mateix grup del Centre d'Esports.
De cara al Sevilla Atlético Sabadell de diumenge, no hi podran assistir aficionats arlequinats per les restriccions. Sí que es podrà veure, però, per Esport 3, amb l'àudio sincronitzat amb Ràdio Sabadell.
Mentrestant, en el club encara confien a poder assolir la xifra de 5.000 socis. Superat el llindar dels 3.000, el president Esteve Calzada espera una empenta abans que arribi el primer partit a casa.
Els que esperem és que les properes 2 setmanes, d'aquí a que tinguem el primer partit de Lliga a casa contra el Linense, doncs que siguem capaços de mobilitzar la màxima gent possible i durant tota la temporada. Això, jo em refereixo a intentar-ho aconseguir durant la temporada, i això inclou pues, tot el que ve per davant, però en tot cas agraït a aquests socis que ja ho han renovat o aquells que s'han fet socis per primera vegada, crec que era un 10% d'altes noves, si no recordo malament, però no ens conformem. Amb cap de les tres àrees no ens conformem i hem de ser molt, molt ambiciosos perquè realment ho necessitem si volem ser competitius, que ho serem.
Recordem que amb les mesures vigents a la nova Creu Alta hi podran entrar uns 3.600 espectadors, més que la xifra actual de socis. El primer partit a casa de la temporada està previst pel dissabte de la setmana que ve davant la Balompédica Linense.
Mentrestant, la direcció esportiva del Centre d'Esports treballa contracorrent per apuntalar la plantilla. En les últimes hores, però, s'ha complicat l'operació per incorporar un migcampista ofensiu.
El club hauria descartat finalment el fitxatge de Cristian Rodríguez pels entrebancs del Jerez a l'hora de rescindir el contracte que l'uneix amb l'Extremadura. La direcció esportiva, veient les dificultats de l'operació, optarà per altres alternatives que tenia sobre la taula per aconseguir el buit desitjat. Recordem que també es busca un davanter i que el termini per fitxar es tanca el dimarts a les 6 de la tarda, però Hidalgo no ha mostrat preocupació.
Em consta que el Manfa està fent un gran treball, està intentant que aquests jugadors que falten per venir vinguin. Ara mateix, aquest diumenge, segurament no estaran, o sigui que a partir d'aquí pensar nosaltres en el nostre i els jugadors que vinguin vindran amb tota la motivació que ha de tenir un jugador, i els que no, pues, no estan per escollir unes altres opcions, no?
D'altra banda, avui hem conegut el destí d'un dels jugadors de la plantilla de l'any passat que encara no tenia equip. Víctor García jugarà a les files del Deportivo de la Coruña, equip de l'altre grup de la primera ref. De nou, ho farà amb la condició de cedit per part del Valladolid.
I la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes ha obtingut el tercer triomf en 3 partits als Jocs Paralímpics de Tòquio, deixant en safata la classificació pels quarts de final. L'equip entrenat pel sabadellenc Òscar Trigo s'ha imposat clarament aquest matí a Colòmbia.
Per 74-56 finalment, després de signar un gran últim quart, deixant amb només 6 punts al rival. La defensa, doncs, ha donat aquesta plena de victòries al combinat estatal, ja que fins llavors el marcador estava igualat. Ara Espanya tindrà la missió d'intentar quedar en primera posició del grup A per tenir un bon encreuament a quarts. Aquesta matinada, a les 2:00 d'aquí, el quadre de Trigo disputarà el quart i penúltim duel de la fase de grups davant Turquia.
Mentrestant, Òscar Salguero assegureix a Tòquio la medalla de plata obtinguda ahir al 100 braça de natació. Ara, però, se centra en els reptes que tindrà els pròxims dies.
Diumenge, el dels marinals nedarà els 50 lliures i dimecres que ve els 200 estils. Però Salguero ja té la feina feta després d'aconseguir el metall en la seva prova predilecta. Tot i no poder revalidar l'or de Rio, la felicitat del nedador del Club Natació Sabadell és immensa.
Ha sigut uns anys molt durs de sacrifici, de treball, de constància, però bueno, al final s'han vist reflectat en aquesta prova. Sí que és veritat que no han sigut una de les millors proves, però bueno, són uns Jocs Paralímpics, els nervis estan més presents que mai i ho he gestionat com he pogut i al final ha sortit la medalla de plata, però la veritat és una medalla que per mi és com si fos un or, o sigui, estic molt content i amb moltes ganes de continuar per arribar a París amb la millor condició possible.
El vencedor de la prova del 100 braça SB8, complint amb els pronòstics, va ser el gran favorit, el rus Andrei Kalina.
David de la Cruz es prepara per un cap de setmana de molta muntanya a la Vuelta. Dues etapes que poden provocar canvis importants a la general, però abans el sabadellenc i la resta de ciclistes hauran d'afrontar la llarga jornada d'avui.
204 quilòmetres entre Belmez i Villanueva de la Serena, sense cap port puntuable, però amb el temor que es pugui donar l'alt ritme d'ahir. A la general no hi va haver canvis importants, a Making Leader i el d'Espronceda de 15è a 7 minuts i 15 segons, però es van viure nervis, tant per la velocitat com per una caiguda amb Roglic i Enric Mas involucrats, que no va tenir més conseqüències per ells. En clau individual, De la Cruz es veu amb bones sensacions i amb capacitat per remuntar posicions. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Si las sensaciones son buenas, yo creo que queda muchísimo, muchísimo terreno aún por recorrer. Estaba mirando ayer, ¿no?, que la vuelta tiene 8 etapas con más de 3.000 metros, de las cuales solo hemos hecho 2. Por lo tanto, quedan 6 por delante. La dureza está concentrada, pues sobre todo desde este fin de semana hacia adelante. La semana que viene es criminal y, por lo tanto, pues pueden pasar muchas cosas con la fatiga acumulada de estas 2 semanas.
La victòria d'etapa d'ahir a Còrdoba, per cert, va ser pel danès Magnus Kornilsen, la segona en el seu compte particular d'aquesta edició de la Vuelta. L'arribada avui a Villanueva de la Serena està prevista per 6:15 de la tarda i tot fa indicar que viurem un nou desenllaç a l'esprint.
I acabem la secció d'esports amb tenis taula, perquè aquest cap de setmana els amants d'aquest esport podran participar en 2 tornejos a Can Llong. El Club Natació Sabadell celebra el seu tradicional certamen per aquestes dates. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia, Pau. Així és, el club acull 2 tornejos aquest cap de setmana. El Otoyoda Sushi serà el primer en disputar-se i tindrà lloc demà, mentre que el Petit Travel es disputarà el matí del diumenge. Uns campionats on totes les categories són benvingudes i que tots els jugadors de la casa tindran l'oportunitat de reivindicar-se davant dels seus entrenadors abans de l'inici de la temporada. Així ho explica Jordi Oms, president de la comissió de la secció de tenis taula.
Sí, perquè a més el nivell, sí que tenim clar el nivell que tenia cadascú quan va acabar la temporada, com dius, però hi ha hagut jugadors doncs, que han treballat molt al campus d'estiu, han fet moltes hores molt intensives i en aquests tornejos acostuma a veure's doncs, sorpreses de gent que la tens catalogada mentalment en un nivell i de cop et fa un salt important endavant. I dius, ostres, però si ha guanyat amb aquest, a l'altre i tal. Llavors, és una manera de reivindicar-se de cara a la propera temporada i doncs que l'entrenador compti amb tu potser per un equip superior al que pensava inicialment, no? Sí, sí, una oportunitat.
Amb 2 trofeus estan igualment oberts a jugadors d'altres entitats. D'altra banda, durant el cap de setmana es disputa a Casa de la Selva el 38è torneig de les 24 hores, un torneig per a benjamins i alevins puntuables al Campionat de Catalunya i que tindrà nombrosa representació del club.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
3 minuts pel punt de les 2 del migdia. Marxem. Fins aquí a Notícies Migdia d'avui. Podeu mantenir-vos informats als butlletins d'aquesta tarda i també a Notícies Vespre, a les 7, o a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.